És un... És un projecte complicat, eh? Vull dir, és un projecte complicat parlar de la família Pujol i parlar-ho bé i que no, no, dir coses que no s'han dit o d'una manera que no s'hagi dit fins ara, no? Què tal?
A mi, com a exercici periodístic, m'agrada. Ara, com a sèrie documental...
Ja, sí.
No li acabo de trobar el què. Jo m'esperava dir, hosti, sent del David Trueba... hi haurà alguna cosa i
l'autoria vol voler.
Sí, exacte.
Falta, ja, ja. Sí, sí,
i
sí,
no la veig. Jo veig una sèrie més del Jordi Ferrerons, que és el codirector, el que s'ha encarregat una mica de gestionar tot.
Sí, una
no
bona
problema.
Sèrie periodística.
Sí, 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 això, va. Sens dubte.
Però no li veus un segell especial de Trueba al darrere, d'acord?
No, d'acord. Ara, no he... està tot molt ben explicat, de forma cronològica, amb gairebé tots els testimonis es poden tenir, fins i tot el d'un fill, un dels fills de Jordi Pujol, un servei de Josep Pujol, però, bueno, aviam, ja et dic, com a exercici periodístic, perfecte. Ara, com a sèrie...
Estic d'acord, o sigui, no hi ha gaire res més a afegir. És una sèrie, si t'interessa el personatge de Jordi Pujol i saber sobre els seus inicis, sobre tot el tema de la família, tot això, és interessant, però ja està.
No, jo no estic d'acord amb cap d'ells tots.
No, eh?
No.
Què vols dir, que és... no t'ha agradat o què?
No, per mi em sembla magnífic.
Ah, sí, t'ha agradat molt.
Primer, no és un documental per deixar el segell d'autor, no té aquest sentit, perquè és un documental purament polític per explicar la història d'un personatge que és cabdal, per entendre...
Aquest debat, perdona, és una càrrega interessant, perquè, clar, al final semblaria que David Trueba, quan fa una cosa...
Primer.
Ha de tenir una càrrega molt diferent de qualsevol altra.
Primer és una feina d'encàrrec.
No?
Això ho hem de tenir molt...
Ja.
Perquè David Trueba ha fet 3 documentals aquest any, i aquest és el primer que s'estrena. Hi ha 2 més, que vindran l'any que ve, però que ha fet aquest any, que tenen la mateixa càrrega sociopolítica, si vols, i no són documentals per deixar l'empremta d'autor, és que no és el lloc. Al final seria molt frívol intentar deixar la teva empremta amb una cosa que bàsicament és un exercici de memòria, pedagògic, si vols, sense ser pedant ni pesat. Si de sobte comencéssim a introduir una veu en off i no sé què, a mi em semblaria molt pedant. I crec que ell no és així. I en segon lloc, home, a veure, està explicant la història de Jordi Pujol. Si m'explico, tampoc tens molt temps per fer derives artístiques, saps què vull dir? Clar, és com, no, és que tant que la princesa Diana, és que és un personatge molt trist, ja, però és que és un personatge és així, llavors, per explicar Pujol jo crec que s'ha d'explicar des d'un punt de vista molt ortodox, perquè és que si no s'entén, perquè hi ha tal quantitat de noms, a més hi ha moltíssims entrevistats, hi ha tal quantitat de noms, derives, coses que es creuen, imatges d'arxiu, o sigui, clar, la quantitat de material visual i sonor és tan gran que si no t'ho planteges des d'un punt de vista purament periodístic és impossible de fer.
Per tant, a tu et sembla
sembla magnífic.
Un gran
magnífic
exercici.
Sobretot per entendre com s'ha articulat aquest país en els últims 50 anys. A mi em sembla bàsic. I a més t'explica moltes coses. Hi ha algunes declaracions, sobretot del fill del Pujol.
Sí.
Hi ha un moment que diu, a veure, què és lleig, algunes coses que hem fet? Ma, potser sí. Però clar, si fem una transacció immobiliària i la meitat te la paguen amb bé i no tinc una compte en paradís fiscal, on poso els diners? Però és que, sí, aquesta sensació d'impunitat absoluta que pot tenir algú, hòstia, a mi em deixa absolutament garratibat.
Clar, perquè a més ja saps que t'estan fent una entrevista per un documental.
Que no estàs parlant amb un col·lega a un bar, saps què vull dir? Llavors, a mi, des d'aquest punt de vista, em sembla un documental impecable.
Jo dic una cosa, jo prefereixo això mil cops que un documental, al final, ha de ser entenedor.
Clar,
perquè això tampoc no estarem d'acord, però hi ha documentals com, per exemple, un que teníem també vist de fa poc, el de Fire of Love, que fa tantes floritures que a mi al final em carrega una mica,
però si
perquè
no,
potser una massa d'autoria, depèn on...
No ho discuteixo.
Potser és una qüestió d'expectatives.
Però és que
són tens unes expectatives veient un nom i potser dius, bueno...
Però és que una és la història dels dos vulcanòlegs, i aquí sí que pots permetre totes les derives artístiques que vulguis, i l'altra és la història d'un senyor que va ser president de la Generalitat, que va vincular no sé quants governs, etcètera, etcètera. Llavors són coses diferents. Jo no dic que una cosa estigui millor que l'altra, el que sí dic és que en aquest cas, per mi, l'única cosa que cabia fer en aquest cas és fer un exercici gairebé de pedagogia i d'explicació.
Va, jo crec que ho haurem de deixar aquí, eh?
Què dius?
12 i 4, sí.
Però què dius, tio, 12 i 4? Però si la Noé ha vingut des de Vic amb el taxi.
Més enllà.
Volies fer un comentari d'alguna? Hi havia una que tinguessis molt interessant comentar o no?
Bueno, és que de les coses que hi havia estan prou bé.
Sí, eh?
Les sèries sí, estan bé.
Bueno, va,
aquesta setmana no ha estat dolenta.
Et faran amb pressa. La setmana que ve tindrem una mica més de temps.
Val.
Quan tornaràs a fer el mateix.
La setmana que ve...
A veure què diuen els aturistes.
La setmana que ve no podré venir en taxi, eh?
Hi ha una sèrie esplèndida que s'ha estrenat al canal TDT, que es pot veure a Movistar.
Escolta'm una cosa.
Que és la nova sèrie del Borja Coveaga, que és
No me gusta conducir.
Que si ets aquells que no tenim carnet de conduir,
ens sentirem identificats.
Molt tot, identificats.
Tothom aquí,
molt.
Nosaltres tots. Tres.
Broc.
Jo sí.
Broc, Blai, Noé, jo no tenim carnet de conduir.
Sí. Ja, ja és fort,
això es identifica tot.
Sí, ens uneix.
Tela marinera.
Escolta'm una cosa, Xavier.
Digui.
Les entrades del seu lloc.
Ai, que hem de fer... Mira, això ho hauríem de fer...
No, dic no, però dic les dues.
Hauríem de dir que guanya, però això també...
Me les dius a la recepció o me les envies a casa? Com les agafo? O allà a taquilla?
D'aquí uns instants...
Vas allà a taquilla o no? Xavier, contesta'm!
No, d'aquí uns instants...
Hòsties!
Direm qui és el guanyador de les quatre entrades del Parc Familiar Bernà. A veure, el Cirque du Soleil el dia 12 de gener, que és quan arriben a Barcelona. 12 i 5. Apa, pantalleros, que vagi bé. Les 12 i 5 minuts. Va, que actualitzem informació aquesta hora del matí amb l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
El gran recapte entra en les hores més decisives amb l'objectiu d'arribar a les xifres de recaptació d'abans de la pandèmia.
Sí, ho fa amb les botigues i els supermercats ja plens de gent. La iniciativa solidària aquest any té entre cella i cella el repte d'aconseguir 5 milions d'euros en aliments. Una campanya que enguany afrontava una de les edicions més complicades per la inflació i també per la crisi econòmica. Tot i això, aquest matí alguns dels voluntaris ja celebraven la bona rebuda per part de la població. N'han parlat a RAC1.
La gent s'està animant i hi ha bastant flux de gent que col·labora.
La primera hora que no hi havia massa gent, ha vingut una parella i la veritat és que han omplert un carro a tope de llet, conserves, tomàquet, pasta, de tot.
La d'avui és la segona jornada de recollida física, però el cert és que es poden fer donacions econòmiques fins al pròxim 6 de desembre. I a Madrid, la polèmica per la llei del només sí a sí encara cueja. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, acusa el Partit Popular i Vox d'estar en contra dels drets que van a favor de les dones. Ho ha dit en un acte feminista organitzat per Unides Podem a Madrid l'endemà del 25N, el dia contra les violències masclistes.
El Partido Popular y Vox son los herederos de la tradición reaccionaria en España. Son una constante en nuestra historia. Pero es que siempre han odiado a las mujeres, han odiado a la democracia y han odiado el avance en derechos. Se opusieron al matrimonio igualitario, se opusieron al derecho al aborto, se opusieron a que las mujeres pudiéramos comprar lavadoras sin la autorización del marido.
En la seva intervenció, la també secretària de Podemos ha defensat la tasca que ha fet la ministra Irene Montero al capdavant del Ministeri d'Igualtat. Tot plegat després que el PP hagi anunciat que prepara un esborrany per reformar la llei del només sí és sí. I la policia italiana busca 13 persones desaparegudes aquesta nit en una forta riuada a l'illa italiana d'Ischia, al sud del país. Es tracta del balanç provisional de les autoritats després de les primeres hores de recerca. L'illa ha rebut un patac d'aigua que ha provocat inundacions i unes avisada, que s'ho han dut tot per davant al municipi de Casa Mícola. D'entre els desapareguts hi ha 3 membres d'una família, amb un nen menor d'edat i també una estudiant estrangera. Tots ells estaven dins les cases que ara han quedat inundades pel fang. L'alcalde de la localitat ha fet una crida a la prudència i ha demanat als veïns que no surtin de casa seva. I sopa de cabra ha exhaurit les entrades pel concert d'aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després d'un any i mig girant per tot Catalunya, el Sopa diuen adeu avui a la gira dels 30 anys del disc Venen Dins, un final de festa, que serà amb un concert de grans dimensions i amb molts convidats especials com Alfred García, Buhos, Judit Nederman o els Catarres, amb qui compartiran escenari. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
A aquesta hora s'enjoca el primer partit del dia del Mundial de Qatar entre les seleccions de Tunísia i Austràlia, totes dues buscant la primera victòria de la fase de grups. Ara mateix ha reprès el partit després del descans, minut 47, Tunísia 0, Austràlia 1. A les 5 jugarà l'altre partit del grup D entre França i Dinamarca i abans a les 2 començarà el partit del grup C entre la Polònia de Lewandowski i l'Aràbia Saudita. Una victòria de Polònia obligaria l'Argentina a jugar-se la classificació pels vuitens de final en la tercera i última jornada. De fet, els argentins estan obligats a guanyar Mèxic a partir de les 8 en l'últim partit del dia si no volen quedar pràcticament eliminats. Encara clau mundial, el president de la Federació Anglesa, Mark Bullingham, ha denunciat en una entrevista a la cadena britànica ITV que la FIFA els va amenaçar amb sancions il·limitades si seguien endavant amb l'ús del braçalet amb l'arc de Sant Martí de la iniciativa One Love en favor del col·lectiu LGTBI. I al marge del futbol, aquesta tarda a les 6 comença la jornada 9 de la Lliga CB de bàsquet amb doble duel català. Fuenlabrada Penya i Gran Canària Manresa. El Barça, que hi va derrotar el Baskonia a l'Eurolliga, rebre el Granada demà a la tarda.
I pel que fa al temps, dissabte marcat per la calma i sense ruixats a cap punt del país. El sol es combinarà amb moltes bandes de núvols alts i prims que a estones seguiran deixant el cel enterbolit o mig ennuvolat. Ambient fresc al migdia, amb moltes màximes entre els 13 i els 18 graus i pocs canvis. Hi haurà demà diumenge, però sí, xàfecs i més fred la setmana que ve.
La vista aporta el 80% de la informació que rebem del nostre entorn i ens connecta amb el món. Per això, gaudir d'una bona salut ocular és essencial per poder treballar, desplaçar-se, conduir o fer vida social. Ara, a Barcelona, arriba un nou referent en oftalmologia per cuidar els teus ulls. A l'avantguarda en la salut ocular durant més de 25 anys, el grup Oftalvist s'instal·la a la ciutat comtal amb una clínica oftalmològica integrada al nou edifici de l'Hospital HLA Internacional ubicat al carrer Anglí 40. Un centre amb una superfície de 2.000 metres quadrats i unes modernes instal·lacions que convida la vista a un recorregut per l'última tecnologia diagnòstica. A més, comptarà amb 4 quiròfans propis dotats amb un equipament exclusiu per a les més avançades cirurgies oculars. Però això no és tot. La nova clínica Oftalvist està liderada per 5 especialistes de prestigi internacional en el camp de l'oftalmologia. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Jeroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Vine a conèixer-nos al carrer Anglí 40. Els teus oftalmòlegs de sempre, ara, aquí. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
A 12 i 11 minuts, ara de seguida continuem, però abans... volem explicar que torna el REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Arrencarà dimecres que ve i ens acosten les millors òperes primes que han passat pels festivals internacionals i descobrireu talents nous, podreu conversar amb molts dels seus cineastes que hi aniran per presentar algunes de les sessions. Algunes de les pel·lis que hi podeu veure són Suru, per exemple, estupenda pel·lícula, Sen Omer, Son o Los Reyes del Mundo, i tot acompanyat de vermut, de concerts i de xerrades. El REC, Festival Internacional de Cinema a Tarragona, se celebra fins al dia 7 de desembre i posa les entrades a la venda al web festivalrec.com. Si us agrada el cinema, no us perdeu el REC, el millor cinema del món passa per Tarragona.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
Perdona, qui ets? Què fas?
Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
No, jo el que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
Arriba el Conforama Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-lo. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No, no entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merengue.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
Tot aquest novembre és Black Friday a Fes Més, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a fesmes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre Fes Més o a fesmes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. Fes Més, gasta menys.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals a la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada i si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabria ser?
No, no.
bueno, dels pocs postres vol dir l'únic postre que s'ha fet.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en Institutos Odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dice.
Fins al 30 de novembre, a les clíniques dentals d'Instituts Odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Gourmet La Vanguardia et porta la tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià. Una selecció de 9 xocolates, un tub de xocolata ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut Llarga Criança per aconseguir el maridatge perfecte. Tot per 42 euros. Només a gourmetlavanguardia.com.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
RAC 1 i Manresa 2022 presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa i des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Alías.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 3. 3 minuts per damunt d'un quart d'una del migdia. De seguida parlarem d'una qüestió que té a veure una mica amb el que està passant aquest matí també a Qatar, o al Mundial, si els que l'estigueu seguint. Ara mateix Austràlia està guanyant 0-1 contra Tunísia. A veure si podem connectar amb alguna ràdio que fem la tunisiana.
ما كنتش نتوقع حما قال كلمة وليد وحنا نتفرجوا في الماتش قال كلمة مهمة قال كونتر الدنمارك عملنا
كبيرة إلا أستراليانا بودريم نبرا سي بودريم سنتير لدى سيدة بودريم نبرا سيدة بودريم نبرا سيدة بودريم
عليش همشو قل كاليش
I'll have to only assume that's under direction from Arnie.
Yeah.
Karacic more defensive minded.
De moment 0-1, Austràlia. És que avui s'ho jugava i Austràlia, si perdia, doncs bé, es quedava fora del Mundial. Bé, doncs dic que està una mica vinculat perquè hi ha una vinculació parcial també amb el futbol, amb el protagonista que saludarem de seguida, perquè hi ha noms també vinculats al Mundial que per si sols aboquen un món sencer.
Va a tocar para Diego, ahí la tigre Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, va a tocar para Borrecha, que siempre Maradona, genio, ta,
ha amb aquell gol meravellós de Diego Armando Maradona, Mundial del 86 contra Anglaterra, un dels millors moments de la història del futbol i una de les millors narracions radiofòniques que s'han sentit mai. Però el nom de Maradona no només, en fi, va doncs acompanyar una generació, diverses generacions, i va servir com a punt de partida per moltíssima gent que començava el món del futbol, sinó que també va servir, i encara avui serveix, per referir-se a un català que es diu Joan, en realitat, de Sant Feliu de Llobregat, a qui tots coneixem amb un nom, que és el Maradona de la Rambla.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón.
I el Joan, que se'l va conèixer i se'l continua coneixent com el Maradona de la Rambla, va estar 20 anys, de fet, plantant-se allà a prop de Canaletes i anar fent tocs amb la pilota i vinga, i els turistes i els que no eren turistes, i samarreta del Barça i samarreta de la selecció catalana. I ara, després de 14 anys sense anar-hi, dijous passat va tornar-hi, va recordar-nos perquè en el seu moment el van batejar amb aquell nom. Què tal, com estàs, Joan? Molt bon dia. Joan Sabater, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per estar aquí, per invitar-me.
Quina edat tens, Joan?
Agafa't. 79 anys.
79 anys. És que jo vaig veure les imatges l'altre dia i vaig pensar, mare Déu senyor. I ara ens acaba de fer una exhibició durant la publicitat que ha fet aquella imatge que tots, jo crec que qui hagi passat, qui més qui menys per la Rambla alguna vegada a la seva vida en les últimes dècades, l'haurà vist. Amb, no només amb aquells tocs de pilota, sinó amb aquell gest de posar-se la pilota a l'esquena, aguantar-la. Ara s'ha tret la samarreta fins i tot mentre duia la pilota al clatell, al darrere del cap, per una exhibició. Tens una salut de ferro, Joan?
Pues bueno, de moment sí, però l'edat no perdona, eh?
No?
No perdona.
Tu també t'hi notes, eh?
Sí, sí, com no tu. Sí. Jo crec. Abans amb la pilota feia el que volia, ara faig el que puc.
Home, doncs és bastant, eh? Més que la majoria de la gent, sens dubte. Escolta, saludar un Maradona en un dia d'un Mundial també té un punt d'impacte, eh?
Bueno, jo soc el Maradona català, eh? Maradona d'aquí.
Això sí. Feia 14 anys que no tornaves a la Rambla.
Sí.
Per què i com va ser aquest retorn d'aquesta setmana?
Sí, això ho vull deixar molt clar. Maradona està retirat, Maradona és una llegenda. Però l'altre dia vaig tornar d'una forma simbòlica, donar uns tocs per apoyar els paradetistes de les Rambles,
sí.
que tothom sap que tenen un problema amb l'Ajuntament.
Els ocellaires, no?
Sí, bueno, abans sí, ara ja,
ara ja
venen souvenirs. Sí, doncs aquesta gent té un pleit amb l'Ajuntament, inclús m'han dit, ahir vaig estar parlant amb una, i ja tenen 62.000 firmes per veure si poden arreglar-ho. I jo l'altre dia vaig tornar d'una forma simbòlica pues, a donar-li el meu apoyo. Perquè també quan jo vaig tindre el problema amb l'Ajuntament, que el vaig tindre, i també m'han apoyat molt. I també tinc que reconèixer que RACU, me'n recordo ben bé, també m'ha apoyat molt.
Què va passar?
Bueno, quan va sortir una ordenança per regular les estàtues, vaig tindre un problema. Però clar, perquè ja no era estàtua. Jo em movia.
Sí, i tant que em movia. Sí,
I, bueno, i llavors em van dir que no podia estar. I bueno, vaig anar a veure el regidor de Ciutat Vella, un tal senyor Carles Martí, aquella època, i em va dir que no, jo no era estàtua. I el màxim que podia fer, que em manés els assanes, i que allà no molestaria. Però que d'altra forma allà pues, no podia estar. Jo li vaig dir que no. Dic no. Llavors, pues, em va dir, pues, bueno, pues, tu mateix les conseqüències. I jo vaig tornar al meu puesto, a Canaletes, i un de matí, un migdia, me'n recordo, un 18 de març del 2005, va vindre la parella de la policia municipal, i em van dir, ja sabes que aquí no podes estar. No, vale. Pues no pienso irme. Dice, pues bueno, pues fogón policial i pa la comissaria.
Ah, se't van endur a comissaria?
Sí, sí, van detenir. Amb fogón va vindre un fogó. Bueno, la gent li va dir...
Un furgó?
Un fogó, sí, sí, un fogó. Un fogó policial, sí. I la gent li va dir de tot, eh? Perquè ja havia els fileros a 50 metres, havia aquelles gitanes que portaven la flor, les prostitutes, gitanes, fileros, i jo que no feia mal a ningú, i era un icono allà, escolta, jo com a comissaria.
I bueno, de fet, hi ha un article d'aquella època, d'aquella detenció, de l'Arturo San Agustín, que deia al periòdico, deia, així sol ser la política, els trilers els permeten seguir estafant, els carteristes els toleren seguir pispant, i a Sabater, que ni robava ni matava ni armava el d'arulls, el van voler eliminar.
Sí, 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 bueno, és que ho van intentar, però vaig tenir un apoyo popular grandíssim, eh? Diguéssim, es va crear una plataforma que es deia Salvem el Maradona, i van agafar 10.000 firmes. I entre aquestes 10.000 firmes hi havia firmes molt importants. Manuel de la Fuente, Bonafuente, Els Tricicles, no sé, hi havia actors, artistes, i bueno...
Si tu et vas sentir acompanyat per la gent...
Miri, quan em van permetre tornar a les Rambles...
De tu, sisplau.
Quan, sí, sí, quan em van permetre tornar a les Rambles, la gent passava per allà i deia... ¡Hemos ganado! De tant anar als taxistes o algú passava... ¡Hemos ganado! Perquè, esclar, és que la gent tenia un concepte de mi que jo era part de les Rambles. Jo era com la Font de Canaletes, com l'estàtua de Cristóbal Colón, esclar, i les Rambles deien que no és el mateix sense mi. I això, clar, jo m'emocionava, em vaig emocionar molt amb aquella gent. Jo mai hem vist esperat que Maradona de les Rambles se l'estimin mal tant la gent, eh?
He de dir una cosa sobre això, que recullo el guant perquè hi ha una reflexió que ha fet moltíssimes vegades el periodista de La Vanguardia que va seguir el retorn del Maradona de la Rambla l'altre dia, que és el Luis Benvenuti, que és un campió del carrer, diguem-ne. És un senyor que té un ull fantàstic per l'entorn de la zona metropolitana, per conèixer les històries, i ha fet una reivindicació durant molts anys de tot allò que anomena la cultura no oficial de la ciutat, no? Que pot ser el Maradona de la Rambla, evidentment, però també pot ser en Bernardo, que era una figura absolutament mítica de la Barceloneta, i que en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, i això no ho ha parat de recordar el Benvenuti, li va assegurar que li faria una placa i que encara l'estan esperant després de molts i molts anys, no? I ve a dir d'alguna manera que la cultura no oficial o les històries no oficials de la ciutat són igual d'importants a vegades, que les mateixes.
Sí, sí, no, és que la política, escolti, miri, ara l'explicaré alguna cosa. La segona entrevista que
de
vaig...
De tu, sisplau.
En la segona entrevista que vaig tindre amb el regidor, em va veure que jo no podia amb mi. I em va dir, mira, farem una cosa. Tu te'n vas a Terrassanes, al de Terrassanes, i quan et quedin un mes o dos per retirar-te, tornes al teu puesto i a l'Ajuntament et farem un homenatge. L'últim dia vindrem, donarem un ram de flors, donem una placa, et farem un homenatge. Fixi't, vaig dir que no. Dic, a mi no em compren res. No. No vaig acceptar-ho.
Per què et vas posar a jugar, a fer tocs de pilota a la Rambla?
Bueno, la història és bastant dura. Diguéssim, jo vaig jugar a futbol professional, inclús, amb equip de tercera, però bons. L'últim va ser l'Eivissa.
L'Eivissa, no?
Va ser l'Eivissa, de professional.
Això és als anys 60, no?
65-66. Uh-huh. Sí, estava de president un tal Abel Matutes, que el coneix tothom.
Oi tant! Abel Matutes, mare de Déu.
Ui, tota Eivissa era seva. Hi havia una anècdota que passaven i un dia, mira, que casa tan maja. Que... Dice, no, pues esta no és d'Abel Matutes.
Curiosament, pues, aquesta no?
Pues, vaig tornar cap a Barcelona, bueno, em van dir per renovar, però tenia ganes de tornar cap a Barcelona. I llavors, clar, jo allà tenia 23 anys, i veia Els Amiguets. Era l'època, ja començaven les discoteques, venien els turistes, els hippies, i els meus amiguets anaven de discoteca, el divendres ja sortien, i hostia, i jo amb això del futbol, clar, jo vaig tornar a Barcelona, vaig tindre ofertes de tercera, a diversos clubs, però dic, saps què? Dic, perdré la joventut. Dic, perdó, no, és que demà el futbol, un que sigui a tercera, ja era semiprofessional, pràcticament, entrenaves pràcticament cada dia, i el que pagaven vivies bé, però per dies. I llavors vaig dir, no, prefereixo buscar-me un treball. I llavors, però és clar, jo volia un treball que fos un horari de 6 a 2. I llavors vaig buscar diverses empreses, que feien horari de 6 a 2, de 2 a 10, horari de partit, i va haver una empresa molt important que tenia 350 treballadors, però bastant important, que tenia un equip de futbol d'aficionats, i jugava una lliga d'aficionats.
Quina empresa és?
Es deia Cade.
Cade.
Cade, dimon. I me'n vaig presentar allà, dic, miri, soc Joan Sabater, vinc aquí, perquè l'empresa estava sortint de Sant Feliu, estava en una zona industrial. Dic, vinc de l'Eivissa, dic, si vostès em donen un horari, l'horari de 6 a 2, dic, jo vinc a treballar aquí, si vostès volen. Uh-huh. Diu, sí. ja vol vindre demà mateix, clar. Imagini's, un equip d'aficionats, un jugador de tercera, bueno, jo jugava allà...
De què jugaves?
D'extrem.
D'extrem?
Sí.
O sigui, un extrem ràpid, regatejador, golejador.
M'agradava, aquella època, els extrems el que feien corrien la banda.
Sí, tant.
Regatejaven, s'anaven
a la línia de fons,
la línia de
i
fons,
la penjaven.
Aixecaven el cap i miraven el davant de centro i pam, pam, posaven la pilota. El davant de centro en aquella època marcaven gols a dietro i sinestro, però els extrems era la funció.
Dreta o esquerra?
Sí, sí, dreta o esquerra, però sempre...
però que, no, que si eres dreta o esquerra, dreta,
bueno,
no?
Jo era dreta, però l'esquerra pues, la dominava.
La dominava,
la dominava bastant bé, però no com la dreta.
I què va passar amb aquest equip d'aficionats, tio?
Pues, bueno, res, diguéssim, aquest aficionats, vaig jugar uns anys, d'aquest equip aficionats va desaparèixer, però jo estava a l'empresa. Uh-huh. I l'empresa, als 14 o 15 anys, va haver, al Baix Llobregat, va haver, no sé si vostè, bueno, no sé si tu ho saps, va haver una crisi, uh-huh, i van començar a tancar empreses.
Uh-huh. I aquesta va tancar?
I va tancar. I em vaig quedar sense treball. Uh-huh. I esclar, llavors vaig pensar, hòstia, vaig ser jugador professional, vaig passar, perquè l'empresa va llançar de peu metal·lúrgic, eh? Però bueno, jo content, perquè... I ara, clar, és que no, jo no tinc ofici ni benefici. I llavors em va vindre la memòria el primer encén que vaig fer amb l'Eivissa. El primer encén que vaig fer amb l'Eivissa, vaig presentar a l'Eivissa, començàvem a les 11, era d'11 a 1 encenem, em vaig presentar a les 10. I hi havia el del material. I li vaig dir, em vaig dir, dame una pelota. I vaig agafar la pilota, me'n vaig anar al mig del camp i vaig començar, pam, pam, querra, dreta, pum, pum. I veu que... van començar a sortir jugadors i ens de dir res, però han quedat mirant. I l'últim que va sortir era el míster, amb el pitu, amb el xandall, i a mi ha fet un rondo. I jo estava tan ofiat amb l'altre que no m'hi donava compte.
Tu anaves fent malabars, eh? Vinga, pam, amb el cap, amb l'espatlla.
Sí. Pip, pip, vamos a trabajar, vamos. I un li va dir, venga, míster, venga un momento. Hòstia, i el míster es queda així. I quan acabo, hòstia, em vaig quedar una miqueta. I se m'acosta el míster, em posa la mà sobre l'ombro, dice, nunca he visto nada igual. Dice, si algún día te quedaras sin trabajo, dice, te garantizo que si te vas a la Rambla de Barcelona, pones el platillo, te ganas el día.
Hòstia, que bo.
I tots, ha, 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 unes risses, i mira com les coses. I llavors van recordar d'això.
I vas recordar aquella frase del tècnic de l'Eivissa, d'uns 15 anys abans, sí, i vas dir, va, doncs me'n vaig a la Rambla.
Vaig a la Rambla.
A fer tocs.
A fer tocs.
I què va passar?
Bueno, llavors, clar, anava amb molta por, eh? Anava amb molta por i em vaig posar al final de les Rambles, per allà a Terrassanes, per allà a les Assanes.
Ah, estaves a baix? Sí. Perquè la imatge clàssica del Maradona de les Rambles, bueno, és a dalt, sí, de tota,
sí,
Canaletes.
Però després m'he anat tornant. Mm-hmm. La mateixa que agafava confiança anava tornant.
Anaves pujant, anava pujant Rambla amunt, no?
I llavors, quan vaig estar a Canaletes, em vaig donar que, clar, allò és glòria. Mm-hmm. Perquè, és clar, Canaletes és el puesto que celebra l'Arça, la victòria.
Clar, clar.
És el puesto de... Inclús jo, quan era petit, me'n recordo que allà, després del partit del Barça, sempre havia les tertúlies. I a les Assanes havia el dels toros.
Però tenia raó el tècnic? Va començar a caure diners d'això?
Sí. Sí, bueno, jo primerament no m'ho esperava, però, hòstia, però a mi no m'agradava això, tampoc. Llavors, és que al moment d'estar allà, bueno, ja, bueno, les poques setmanes, pocs mesos, jo va començar a vindre el món deportiu, l'esport, diaris deportius, diaris no deportius, cadenes de televisió, i ja vaig veure, hòstia, amb això puc guanyar la vida.
Quin any era això?
Això era ja l'any 88, però quan jo vaig tornar cap a baix ja era el 90, 91. Uh-huh. I encara me'n recordo que la primera vegada que vaig actuar en televisió va ser un programa que es diu Un tomb per la vida.
Home! Ostres, Pujal.
Pujal, Pujal.
Estupendo.
Sí, sí.
Qui va posar el nom? Home, Maradona.
Jo crec que entre el món deportiu i l'esport, eh? Uh-huh. Perquè llavors...
Vols quedar bé amb tothom, eh?
És que...
amb els dos diaris...
És que tothom que passava per allà, llavors no, això d'esclar,
veure... Perquè era l'època de Maradona.
Maradona va vindre al Sevilla.
Sí.
I quan va vindre al Sevilla...
Després d'haver passat pel Barça, pel Nàpols, no?
Sí, sí, va vindre al Sevilla a mig temporada. Inclús al Sevilla, quan sortia a calentar abans de començar el partit, Maradona sortia, i molta gent, em costa, que anava a veure el calentament...
Sí.
del Maradona, perquè amb la pilota feia...
Home, i aquelles imatges de l'estadi del Nàpols, jugar amb la pilota i fins i tot amb una pilota d'aquestes de paper de plata, amb la música del Life is Life, i estupendes, clar, és una meravella.
I tothom els tira la toca com a Maradona. Perquè és que primer, quan vaig... Me'n recordo, ben deia, mira, per ser Rivaldo, per ser Romario, per ser no sé què, però després vaig arribar a Maradona i de Maradona ja em vaig quedar.
I a tothom va Maradona de la Rambla.
Però primer me'n recordo Romario, el Rivaldo, però...
Qui t'anava a veure més? O sigui, eren locals o eren turistes o...
Bueno, una vegada va venir la BBC de Londres a fer a Barcelona, a fer un reportatge sobre Barcelona, doncs també sembla màtics. La Sagrada Família, la Catedral, la Boqueria, el Mercat de la Boqueria, i em va venir a buscar a mi. I llavors...
Però com a símbol de Barcelona.
No, és que em van dir... Vaig estar parlant amb ell perquè inclús vam anar a dinar i tot, i em van dir, és que les guies ingleses, dice tu estàs, m'ho van ensenyar, m'han entregat una, les Rambles, el puesto més emblemàtic de les Rambles i Maradona.
I a la guia de viatges.
Sí, a la guia turística. Brutal. Dels inglesos. És a dir, venia amb la Boqueria, venia a Canaletes, si veu a Canaletes torna a Barcelona, i sobretot una visita al Maradona de les Rambles.
Perquè anaves cada dia, suposo, clar.
Sí, bueno, cada dia, quan no tenia actuació. Després va haver un moment que...
Allò es va desmarxar.
Es va desmarxar i viatjava allà per tota Espanya, per tota Europa.
O sigui, tu durant 20 anys bons t'has dedicat a fer tocs de la pilota com a fenomen, com a espectacle.
Sí, com a xouma, o el que sigui. Sí, vaig estar a Budapest, vaig estar a molts puestos. Aquí a Espanya, a Canàries, a Salamanca, a Madrid...
T'has pogut guanyar bé la vida, Joan?
Molt bé, molt bé. Imagina't que m'han arribat a pagar per... dos o tres minuts donant tocs, perquè és clar, quan vas amb un acte...
O si vas a la tele, això és ràpid, eh?
Ràpid, sí, exactament. 500 euros, eh?
Què dius, ara? Déu-n'hi-do.
Per tres minuts, eh?
Encara t'ho fan o no? Encara et fan ofertes o no? O ja estàs, no, allò que deies, retirat i
no,
ja...
No, perquè, bueno, quan em vaig retirar sí que van vindre... Però Maradona ja és leyenda, vull que quedi clar, que no em mereixin més, que he vingut aquí...
Que ara perquè... no tornaràs ja, a la Rambla una altra vegada.
L'altre dia vaig tornar, per aquest acte simbòlic, i Marga, si m'estàs escuchando, estoy contigo. La Marga és la propietària d'una tenda. Molt bona senyora, molt bona. La vaig conèixer, era una cria, i ara té 50 anys.
I per què estàs contigo, què vols dir? Estoy contigo?
Perquè és la que s'encarreguen d'agafar firmes, mentons. I m'han dit que avui m'escoltaran tots els periodistes.
Escolta, i tant. Només una darrera pregunta. Al marge d'aquesta imatge pública del Maradona de Rambles, com ha estat la teva vida, Joan? Perquè tu vivies al Prat i...
No, Sant Feliu,
Sant Feliu. Sí. Has tingut parella, has tingut fills, com ha estat?
I, bueno, he tingut... Sí, estic casat, tinc la parella, no tinc fills... La parella, quan veu un micro, se'n va corrents.
Ah, sí, eh? Bueno, no, com es diu la teva dona?
Maria Cinta.
Maria Cinta.
I la...
No li agrada això de la popularitat del Maradona a la Rambla.
Sí que li agrada, però el que no vol vindre. Mira que quan anàvem... A mi em feia bolos.
Sí.
Anava per tot arreu, ja m'ho deien, i anava a hotels de 4 i 5 de categoria, era l'estrella, escolta. Sí. I l'invitaven amb ella. Bueno, deia, porta la dona, i ella mai va voler vindre. Però, bueno, mira...
Però m'han dit que a casa teva tens una placa que diu Maradona a la Rambla.
Ah, sí, a la porta. A la porta.
Què és una rajola d'aquesta, com ceràmica, o no?
Sí, ceràmica, però gran, eh?
Com la de... Aquí viu un culer.
Posa, cal Maradona de les Rambles, al costat del timbre.
Cal Maradona de les Rambles.
Sí, però gran, eh? Una placa grandíssima.
Que bo. I la gent no et ve a tocar el timbre?
Molt venen a fer fotos a la...
A la placa.
A la placa. Però jo, a més, dic, clar, en una casa, una planta baixa, i tinc un menjador molt gran, un saló molt gran. I allà tinc tot el relegat amb Maradona, el posto que hi ha estat, els trofeus que tinc, i tinc la pilota, que no l'he pogut portar avui, perquè la pilota ja no està molt velleta, que es diu Maria.
Ah, es diu Maria?
Es diu Maria. Quan vaig batir el rècord vaig posar el nom de Maria, que és el nom de la meva dona, Maria Cinta.
Vas arribar a conèixer el Maradona?
No, personalment no.
Ostres, quina llàstima, no?
A mi m'agrada molt conèixer-lo.
No, no, ara, i feia dos anys que, sí, que es va morir.
Sí, sí, perquè ja ha tingut una vida una miqueta sarosa i jo també l'he tingut. També he passat
també
mal un moment.
També has tingut,
sí,
home, així?
Sí, perquè, esclar, quan vaig quedar sense treball ho vaig fer molt malament i vaig perdre una mica al nord, eh? Hasta que vaig
reaccionar. Què vol dir, vas perdre?
Home, perdre al nord, que, hòstia, sense treball... veus, llavors fas una reflexió de la teva vida, veus el que hauries pogut ser i no va ser, i hi ha un refrán que diu: los pecados de juventud se pagan en la vejez.
Vull dir, però tu estàs estupendo, eh?
Bueno, però crec que haver pogut, em vaig quedar amb un joven valor, però haver, crec que haver pogut jugar a primera divisió. I la dona em la vaig conèixer quan ja estava jo retirat, però per comentaris que li han dit i ella que m'ha vist, dit, un dia em va dir, dice, si jo m'hagués conegut abans, tu has arribat a Internacional, perquè m'hagués fet pel tu.
Ell és el Maradona de la Rambla, Joan Sabater, avui ens acompanya perquè aquesta setmana ha tornat de forma reivindicativa a Barcelona a fer tocs de la pilota allà, allà dalt capdamunt de la Rambla, al costat de Canaletes, per reivindicar també una forma de vida, que és una Rambla que tu vas conèixer i que està desapareixent mica en mica. Ha estat un plaer, Joan. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies. 12:40, doncs ha portat la pilota, igual segueix fent tocs aquí fora. Fem una petita pausa i de seguida arrencarem el vermut.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A tu t'encanta el Black Friday i nosaltres a CIA tenim els millors descomptes per tu. Gaudeix ara fins a un 50% de descompte en una àmplia selecció d'articles a la botiga i més ofertes increïbles a la web. Black Friday a CIA.
Què pots fer aquell dia festiu que no saps si sí o si no? Donar una alegria a casa teva. Unes plantes per la sala, una zona nova per treballar, un coixí nou. I és que a IKEA Catalunya obrim el diumenge 27 de novembre perquè tinguis ben clar què fer. Més a IKEA.es/Catalunya.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 3 i 4 de desembre, la 20a Fira de Santa Llúcia omple d'il·lusió a petits i grans.
Vine a gaudir d'una estona inoblidable pels seus carrers i racons plens de llum, fantasia i tradició.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Arriba el Nadal més màgic de Barcelona.
Nadal al poble espanyol. Del 3 de desembre al 8 de gener, més de 20 decoracions. La casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient en un entorn únic.
I a més, els concerts Rock and Kids, pessebres vivents, actuacions de màgia, circ i música i l'estrena de Winter, un emocionant espectacle de dansa acrobàtica.
Més info i entrades des d'€11 a poble-espanyol.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals,
la nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Ei!
t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar, aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECABEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecabem.com.
Vine i descobreix Westfield Glòries i Westfield La Maquinista. El millor shopping, els millors restaurants, les millors pel·lis, concerts i experiències. Tot el que t'agrada en el mateix lloc, perquè la vida és més emocionant quan està plena de sorpreses. Westfield Glòries i Westfield La Maquinista.
A RAC 1, Dia Lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó.
Freguem 3:15 del migdia.
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Fruit Ràpid i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Tra, tra. Hola, Molins, bon dia, eh?
Bon dia.
M'encanta donar el bon dia a la gent que té alguna cosa a la boca.
Gràcies.
Què tal, David Martos? Bon dia.
Molt bé, després del Maradona de les Rambles, els Dembélé del vermut.
Ara! Què tal, Marta Bosch, bon dia.
Molt bé.
Senyor Maradona de la Rambla, eh?
Home, institució.
Que, per cert, fixa't que aquí vindrà... Bueno, ara ho explico. Hi ha un enllaç aquí. Hi ha un enllaç per comentar.
Sí, s'ha lligat en aquest programa.
Sí, sí, sí. Però abans de l'enllaç us he de dir que no falti, sisplau, el vermut i les patatones de cada dissabte. I estem preparats amb el vermut, amb les nostres patates premium de pernil ibèric de Fruit Ràpid amb Enrique Tomàs, els nostres fruits secs de Fruit Ràpid també, ampolla, anava a dir àmplia oportunitat d'ampolles, però bueno, avui en tenim una, aquí. Bueno. Tenim una fresqueta. Entra. Té, Matos. Més obrint, si de cas. Sí. De vermut, Miró, gran reserva que...
vosaltres
que
sou... És de 3
litres?
Eh? És de 3 litres?
No, aquesta no. Aquesta és per nosaltres. La de 3 litres és una altra. Ui. Aquesta és la vermut, Miró, gran reserva. Que vosaltres que sou experts tastadors de vermut, segur que és una beguda...
Ui, sí.
Amb cos. Que és una beguda equilibrada.
Textura, no?
Fresca. Que recorda panses, que recorda les plantes medicinals, que recorda les espècies. Molsa.
Per exemple.
Bueno, perquè... època, no?
A Pinassa. Ara que estem posant el pessebre. Sí,
calma,
calma. Si
que igual no ven gaire, eh? Un vermut amb gust de molsa. Bueno, recordo que els oients es poden afegir al nostre vermut entrant al sorteig una ampolla, aquesta sí, de vermuts Viro, reserva 3 litres, com fem cada dissabte. Què heu de fer per optar-hi? Doncs anar a l'Instagram del Via Lliure, Via Lliure RAC1, comentar la història que acabem de publicar dient-nos per què us agrada el vermut del Via Lliure a la secció, no la teca, que també ho podeu fer, si voleu.
Molt compromès, això, eh?
Passen ara 2 minuts d'un quart de 3:15. A veure, per què està vinculada la cosa? Per què està vinculada la cosa? Perquè ara, quan estàvem parlant amb el Maradona a la Rambla, amb en Joan Sabater, ens ha explicat que a casa seva té una rajola a l'entrada que diu Cal Maradona de la Rambla.
Està tot lligat.
Uau.
Cal Maradona de la Rambla.
Nervis.
I ara...
La setmana passada vam estar parlant d'una qüestió. El Martos va introduir una cosa. Eres tu o va ser la...
Era jo, home.
Vas introduir-ho tu. Que, mira, de fet tenim el document de veu, em sembla? No, ara el mirarem d'anar a buscar, perquè anava a dir-ho, fer el resum directament, si no ens ho expliques tu mateix.
Sí, jo és que és un tema que a mi m'apassiona. I
t'apassionen pocs temes, a tu, eh?
Sí, sí, és veritat.
Vale, mira, de fet, t'apassiona tant que sentim el que vas dir la setmana passada.
El meu veí de Vilassar de Mar té una d'aquestes rajoles a la paret de l'entrada de casa on hi diu, aquí viu un del Barça.
No sé si...
I en té un altre al costat que hi diu, aquí viu un pescador. Que bàsicament ha plasmat la identitat en un parell de rajoles de paret, que són aquestes que sempre van com acompanyades amb un dibuixet de l'estil Pilarín Vallès. No sé si tothom les té al cap, si no?
Sí.
Però crec que perquè no es perdin, se n'haurien de fer de noves. És a dir, s'hauria d'actualitzar amb els nous oficis i noves identitats. Per exemple, fer-ne una que digui aquí viu un criptobro. És a dir, fuig amb el seu dibuixet. Exacte.
Sí. És una idea que vam regalar aquí a l'audiència del Via Lliure i a tots els entrepreneurs que volguessin posar-se a fer.
I tu vas fer una precisió molt bona.
Gràcies, No calia. Tens el lloc assegurat igualment.
Inèditament. Vas dir que aquí segurament hi hagi un creador, perquè el patró dels dibuixos era molt semblant.
Sí.
I vaig dir, igual el bondó aquí l'ha tocat. I llavors...
Aquí només. Aquí.
I vaig investigar i he descobert un nou ídol.
Sí,
que és Antoni Roca i Maristany, humorista i ninotaire, que va publicar el Pepito a l'esquela de la Torratxa, i aquest va ser el primer que va fer la rajola de Aquí viu un del Barça.
Sí, eh?
Juntament amb un altre que era un tio sobre d'un burro amb la llegenda Tu i jo.
A favor.
Molt a favor, si algú vol
revisar. Com es deia?
Antoni Roca i Maristany.
Antoni Roca i Maristany. Llavors, o sigui que els dissenys de bona part de les rajoles d'aquelles, de clàssiques, tradicionals de tota la vida...
Que tenien una mica més d'acudit, eren d'aquest senyor.
Tenien aquest gir humorístic.
Exacte. Va. Seria increïble entrevistar-los si no fos pel petit detall que és mort.
Home, clar. Senyor, ja fa dies que hi havia. Però avui volíem fer una referència precisament sobre la proposta aquesta de rajoles actualitzades o de relacionades amb l'actualitat. Avui volíem parlar amb una professional de l'artesania que fabrica aquest tipus de rajoles per, en fi, traslladar-li algunes de les propostes que potser poden executar.
Qui a Calé?
La Jasmina León és artesana, professional i responsable del taller de ceràmica catalana. Què tal, Jasmina? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, m'han dit que porteu 30 anys fent... no? Aquest taller porta 30 anys d'història amb aquesta ceràmica catalana clàssica de tota la vida.
Correcte. És a dir, fa 28 anys, per ser més concret, la mare, l'any 93, es fan uns cursos a la Comunitat Europea i, bueno, la mare decideix tirar endavant i l'any 95 obre el taller amb dos noies més. Mm-hmm. Bueno, es dediquen a fer reproducció, restauració i disseny propi.
Però que hi ha gaire gent que ho faci, això de les rajoles, a Catalunya.
Bueno, el tema sorgeix que fa dos anys que la mare es vol jubilar, vol deixar l'ofici, se n'adona, amb els historiadors d'art i tota aquesta gent, que no queda pràcticament ningú que faci aquesta tècnica.
Clar. Malament,
perquè ho perdrem. Llavors és quan jo entro, faig aquest relleu generacional i, els dos motius principals són donar la rellevància de la mare, no? Tots aquests coneixements que no es podien perdre de cap manera, el valor històric i patrimonial que té aquesta feina.
Clar.
Llavors, el tema és que aquest col·lectiu queda molt poca gent. Grosaria dir que de la meva edat en queden molt pocs, per no dir quasi ningú, aquí a Catalunya. I, sempre dic que és una tècnica que requereix molta experiència i que tinc la sort de tindre la nostra casa.
T'he de fer una pregunta, això dels dissenys, o sigui, vosaltres feu els dissenys clàssics, aquests dels oficis, o sigui, aquest el feu?
Sí, és a dir, fem les reproduccions, que tot això ho agafem dels museus, historiadors d'art, col·leccions privades, la restauració a nivell patrimonial, si hi ha algun edifici, és a dir, hi ha una part que s'hagi de restaurar, nosaltres ho podem fer, com a artesanes professionals de la Generalitat de Catalunya, és a dir, et donem un certificat. Conforme això, el drà, dintre de 300 anys, igual que una de fa 300 anys, m'explico? Fem servir la mateixa tècnica, tot igual com ho feien els artesans. I després hi ha el disseny propi, és a dir, el que parlàveu, no? Que pot vindre una persona i diu, aquí viu...
No, aquí és la part que ens interessa. S'acaba d'il·luminar la mirada de David. O sigui, es poden proposar dissenys.
És a dir, al final seguim el patró, no?, d'aquestes rajoles d'ofici i intentem adaptar-ho als nous oficis, no?
Quins nous oficis? O sigui, heu estat fent rajoles noves?
Sí, però ja existien, és a dir, com a tal, que abans parlava una mica de l'Antoni Roca, també hi havia en Xavier Nogués o en Ramon Casas, amb la revista de Pèl i Ploma ja va fer els nous oficis del segle XX, el dentista, el banquer, el que portava el tren...
Ah, però n'hi ha nous ara. Ara hi són els nous, clar.
Els influencers.
Aquí, influencers, youtubers...
Aquí viu un creador de continguts.
Ara, un creador de continguts. Aquí viu un streamer, que això se l'emportarà Luis Enrique a casa seva. Aquest ho faríeu? O sigui, si ara algú us demana aquí viu un streamer, ho faríeu també?
Sí, és a dir, al final, utilitzant la mateixa tècnica, tu pots adaptar-ho a un dibuix d'ara. Pots posar el que vulguis.
Tant de possibilitats, això.
Aquí hi ha, ostres,
una tècnica clàssica, això.
És que es pot fer una col·lecció, diverses línies, eh? Franquícies, clar.
Jo diria que fins i tot tindria que se li ha posat els ulls de dòlar ara mateix al Martes, perquè la combinació del seu, de la seva creativitat amb l'ofici...
Hi ha poca gent, són pocs, que sigui.
Ara. O sigui, quin disseny li proposaries tu, per exemple,
Martes? Jo, per exemple, clar, hi ha el món oficis, podem també intentar plasmar identitats, algú amb el que et senti identificat, no? Aquí viu l'únic que paga Netflix.
També.
A favor.
Aquí viu un caganer, també l'hem fet.
Clar, molt a favor.
Perquè, clar, perdona, O sigui, d'alguna d'aquestes peticions estrafolàries que et poden haver fet, què diries?
Bueno, aquí viu un caganer, el vam fer, després, bueno, el Devos Bar, que també en parlàveu la setmana passada, l'hem fet amb diverses frases. De fet, hi ha una frase que ens va demanar un client, la va penjar a Twitter, sí. I bueno, tot seguit el Javier Domínguez ho va veure, va ser un retweet, i la veritat que va haver bastanta viralitat en aquesta rajola.
Quina era aquesta rajola? Què deia?
Bueno, jo convido els clients a...
No t'atreveixes?
Bueno,
parlem una altra cosa.
Buscar-ho.
Déu bisguard.
Bueno.
Val, i alguna cosa al darrere?
Potser deu dir alguna altra cosa d'Espanya, no?
I alguna cosa amb Espanya.
No ho sé.
Sí, això aquesta era vostra, no? Aquesta era vostra, i va ser una petició d'un client.
Sí, d'un client
que se l'ha posat a casa.
Vale. I a través d'aquí, bueno, l'hem fet amb informàtics, l'hem fet amb arquitectes, és a dir, al final el patró del dibuix és que s'assimila una mica a les rajoles d'ofici, i llavors doncs l'adaptem a l'ofici d'ara, és modern.
Aquí viu un altre que té un podcast.
Un altre, d'aquestes n'hi ha moltes, llavors.
Clar, pots fer el dibuixet de la ràdio.
Saps de quines n'hi ha poques? Aquí viu un de Ciutadans, d'aquestes ja no.
En queden poques. Aquí viu una motomami, crec que podia tenir tirada.
Jo aquesta me la vaig
apuntar, eh? Me la vaig apuntar, aquesta.
Ah, mira, veus?
Mira.
Aquí hem de xerrar. Clar, n'hi ha altres. Teníem també, que vam dir la setmana passada, compta amb el boomer.
Sí.
Aquesta... M'agradaria també una que potser, si fos... Jo faig peticions, eh?
Sí.
Aquí n'hi ha un que encara viu amb els pares. Per abarcar públic una mica més jove, sí. I llavors hi ha una nova variant que podria ser plaques per putejar el veí, diguem. Que ja no t'assenyalin a tu, sinó al del costat. És a dir, el meu veí mira l'hormiguero. Fer com la meva veí una tribut a Andorra, però que fos bidireccional, que llavors tu necessis el veí.
Però imatge clàssica, eh? Vull dir, sí, el logo, el dibuix ha de ser...
Exacte.
Ostres,
clar, per no perdre l'essència.
Ah,
no?
Exacte.
S'ha de mantenir l'essència, és el més important.
Dintre d'aquest paradigma digital, no? Vull dir, adaptar-ho a una imatge més renovada, però s'ha perd l'essència, no? De la rajola.
Jo crec que el que funciona és text modern i imatge...
Clàssica. Sí, senyor.
I rajola catalana.
Ens ha arribat, ja el tuit d'un oient que ens ha enviat la... la rajola clàssica que ja passa a ser, sí. Bé, anirem acabant ja, perquè si no no podreu fer vermut la resta.
Jo podré parlar amb la Jasmina.
Sí,
ara passem
el telèfon.
Sí, que tu vulguis, una hora aquí. Pots anar a visitar el seu taller, també.
On és el taller, Jasmina?
Perdona?
On és el vostre taller?
Nosaltres estem a Granollers.
A Granollers, val. Aquest taller, ceràmica catalana, avui hem volgut parlar amb la Jasmina León.
Podem fer una cosa? Quan tenim moltes propostes, creieu que per un primer desenvolupament, un prototip, etc., posem una enquesta a Twitter de 4 propostes.
Calma.
I que se n'esculli una,
que se'ns pot estar una miqueta... Perquè les enquestes les carrega el diable, eh?
Això també, clar.
Ja ho mirarem, això ho mirarem.
Això s'ha d'estudiar.
Jasmina, gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Xerrem, Jasmina.
Sí.
Penja tu. Per cert, ens arriba un missatge del David. Diu, aquesta va ser el regal que ens van fer a l'emancipar-nos. Casa Calimocho.
Home, sí, clar, és que això són els memes d'abans, eh?
Totalment. Total.
I el Cal Torres, Cal no sé què. Jo crec que ara una via seria, per guanyar seguidors, cal@bruixetes33. El teu nick d'Instagram, que la gent passi pel carrer i digui, hòstia, ja et segueixo.
No, encara sortirem. Va, anem amb la reflexió de Marta Bosch.
Què era?
Hem de reflexionar avui.
Mira, la setmana passada vaig jugar al joc de cartes italià. No sé si l'heu vist mai.
No. La versió italiana de joc de cartes.
Sí, hosti. És meravellosa.
El millor restaurant de pasta i és un sol programa.
I tothom, eh? Qual? No, es diu Quattro Ristoranti.
Oh,
Oh. Es diu així?
Sí, quatre al ristoranti. I és molt bo, o sigui...
Llavors no poden fer tres, com fan aquí a vegades, no? Han de ser quatre, però la premissa és quatre sempre.
Per força, per força. I llavors hi ha un moment que és molt interessant, que això ens falta aquí a Catalunya, que els tanquen al cotxe, que això crec que abans ho feien.
Sí?
Els tanquen al cotxe.
Es portaven junts a veure qui guanyava.
Just, exacte.
Sí.
I dic, quina llàstima que s'hagi perdut això, perquè en aquell moment comencen a discutir entre ells.
Clar, sempre.
I tu veus quatre italians discutint, és meravellós. A veure qui tenia la cotoleta vera bolognesa, no? I començava, no, perquè la teva no tenia salsa de tomàquet de debò, no sé què. O sigui, unes discussions...
Amb la carbonara, no es fan bou? O no?
Sí, tenen unes discussions aferrissades només sobre menjar, em va fascinar. I jo vaig pensar... O sigui, que integrat que tenen l'insult els italians, que bé que ho fan, no? Ho tenen com molt preciós. I vaig
sí que t'agrada fins i tot, un insult d'un italià.
És poètic.
Ho fan molt bé. Sí. Sembla que t'estiguin dient algú maco, quasi.
Sí.
I vaig pensar, i si...
Com els argentins, a vegades, no?
També, exacte.
Quan insulten els jugadors de futbol...
Imagina't, aquesta setmana ho hem
Mascherano, viscut. Mascherano no era italo-argentí.
Sí.
Era el clímax de l'insula.
No, i a qui li deien? Li deia Cementerio de Canelones.
Cementerio de Canelones. Sí.
Cementerio de Canelones.
És increïble.
És preciós.
És fantàstic.
Clar, però jo vaig pensar, i si els italians tenen una mutació genètica? Ells no ho saben.
Què?
Tenen una mutació genètica i ells no ho saben, però és que tots els italians tenen Tourette. Tots. O sigui, llavors tota la nostra vida hem estat pensant que els italians són maleducats, però en el fons no són una nació de maleducats, són una nació malalta.
Ah, hosti, llavors els hi salta l'insult a velocitat.
Clar, i he pensat, doncs, potser això dona una explicació.
En tot cas, el que hem de demanar explicació és a la gent del programa, de... la versió almenys catalana, perquè no torna a fer el moment aquell de tancament a dins del cotxe, ja per trencar una miqueta les dinàmiques.